seu de la Comunitat de Madrid. El jutge reclama que se li entreguin els contractes que la comunitat tenia amb les empreses de la trama púnica, concretament les de l'imputat Alejandro Pérez Llorca. Fins ara, l'administració autonòmica que presideix Ignacio González ha fet cas omís dels requeriments judicials del magistrat de l'Audiència Nacional que porta el cas. Per aquest cas púnica, segueix a la presó, recordem-ho, l'exconseller madrileny Francisco Granados i diversos empresaris d'una xarxa que afectava també alguns ajuntaments madrilenys. D'altra banda, la Generalitat ha aturat la tramitació de la llei que ha de permetre la construcció del Bulli Foundation a Cala Montjoi de Roses, a l'Alt Empordà. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, ha explicat avui que s'ha pres la decisió a petició del mateix Ferran Adrià, que hauria manifestat que no tenia intenció de tirar endavant aquesta fase del projecte. Serra diu que resultaran les al·legacions presentades a una llei que havia generat rebuig a la zona perquè s'havia fet a mida i perquè suposava construir en ple cap de creus. Altres sectors, malgrat tot, havien manifestat públicament el seu suport al projecte. I els casos de grip a Catalunya ja afecten 109 persones per cada 100.000 habitants, xifra amb la qual se superen els 102 mínims perquè es consideri epidèmia. Segons el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Antoni Mateu, l'arribada de la grip s'ha endarrerit una setmana en relació amb l'any passat. Ha mort una persona i hi ha 13 casos greus. Fins aquí l'actualitat. A aquesta hora seguim a la Fórmula Estel amb música i de seguida, d'aquí a uns minuts, l'espai Vademecum.
Fórmula Estel. Ignasi Miranda.
Si t'interessa l'actualitat econòmica i social i en vols saber més, Plusvàlua és el teu programa aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, cada dijous de 8 a 9 del vespre. I el proper dijous entrevistarem el senyor Antonio Duran Sindreu, soci director d'Assessors Legals i Tributaris, i parlarem amb ell sobre l'estat del benestar i la fiscalitat. Serà el proper dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A la Fundació Roca i Pi ens importen les persones grans. Creiem que fer una mica millor la seva vida també fa millor la nostra societat. Apostem per l'acompanyament de les persones grans i oferim tres serveis: la residència assistida, el centre de dia i la unitat de memòria. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 46 02. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Bona música, bona oïda, bona ràdio. Fórmula Estel, a Ràdio Estel.
Les 6 i 4 minuts, salutacions del Mario Ramírez a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Continuem amb tots vosaltres des de la Fórmula Estel. Ara us invitem a compartir amb nosaltres The Stolen Child, un tema amb Lorena McKennitt. Amb aquesta cançó donarem pas ja de seguida al Vademecum i amb l'Eva Caballero i el seu equip.
The wave of moonlight glosses While the world is full of troubles and is anxious in its sleep. Come on, why, you human child, to the waters and the wild, with a fairy hand in hand, for the world's more full of weeping than he can understand. Gushes from the hills above Glencar in pools among the rushes that scarce could pay the star. We seek for slumbering trout and we spring in their ears, give them unquiet dreams, leaning softly out from ferns that drop their tears.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
A Ràdio Estel, Vademecum. Programa dirigit i presentat per Eva Caballero.
La ciència avança i millora la nostra qualitat de vida, però, tristament, no per a tothom. Tot i que la vacunació és una de les formes més efectives de reduir la mortalitat infantil, un de cada cinc nens no rep totes les vacunes que necessita en el seu primer any de vida, i això l'exposa a malalties mortals que podrien evitar-se. Són dades que ha fet públiques aquesta setmana Metges Sense Fronteres. Vacunar als països pobres és cada vegada més car. I l'organització humanitària denuncia fortament l'elevat preu d'aquests productes en els països de baixos ingressos. L'informe denuncia el secretisme de la indústria farmacèutica i de les negociacions dels preus dels medicaments. El cost de vacunar un nen s'ha multiplicat per 68 en els últims 14 anys. Metges Sense Fronteres reclama a les farmacèutiques transparència i que reconsiderin els preus de les vacunes en els països més pobres, per tal de que siguin accessibles i que les ONGs puguin seguir immunitzant els nens. Una crida necessària que, a Vademecum, n'hem volgut fer ressò. Bona tarda. Són les 6 i 11 minuts i estem en directe a Ràdio Estel per parlar-los de salut i qualitat de vida.
I anem a fer un repàs al sumari. Començarem el programa amb la secció habitual InfoSalut, on comentarem les notícies més rellevants de la setmana. Parlarem, entre d'altres temes, d'un nou projecte que lidera l'Hospital de Granollers sobre robots assistencials per malalts i per gent gran. Són robots capaços de netejar la casa, trobar-te les claus i donar-te la medicació. La grip segueix fent de les seves i cada vegada en som més els que estem caient. L'epidèmia segueix extenent-se, però què podem fer? Prendre un dels tants antigripals que anuncien? L'homeòpata, naturòpata i psicoterapeuta Núria Talló ens explicarà com prevenir la grip i sobretot ens aconsellarà què podem fer per alleugerir els seus molestos símptomes de la manera més natural. I per últim, a la secció Llibres que curen, l'editora Míriam Malagrida ens parlarà d'un llibre que vol acariciar l'ànima del lector. La bellesa de sentir, una obra que dona a entendre que avui dia vivim en una societat que ens genera moltes emocions, però realment no sabem transformar-les en sentiments. L'autora, la pedagoga Eva Bach, assegura que les millors decisions són obra de persones amb una sensibilitat exquisita i diu que saber molt no ens servirà mai de res si vivim desconnectats del propi cor. Parlarem amb ella i aprofunditzarem en aquest llibre tan especial al final del programa. Benvinguts al Vademécum.
InfoSalut. Al Vademécum ens posem al dia.
I comencem posant-nos al dia de les notícies de salut més destacades de la setmana i ho fem amb el periodista Ignasi Miranda. Bona tarda, Ignasi.
Hola, bona tarda, Eva.
El 34% de catalans han d'esperar més de mig any per ser operats. La Conselleria de Salut de la Generalitat canviarà, després de conèixer aquestes dades, l'actual sistema d'accés a les operacions quirúrgiques, per tal que les llistes d'espera sanitàries no siguin tan llargues ni desiguals entre uns pacients i d'altres. El conseller Boi Ruiz així ho ha assegurat i es compromet a canviar la situació aquest mateix 2015.
No n'hi ha prou amb fer exercici. Un nou estudi australià assegura que passar moltes hores assegut és perjudicial, per molt que després ens deixem la pell al gimnàs. Que fer exercici és saludable ja està àmpliament demostrat. I que la vida sedentària és perjudicial, també. La novetat d'aquest estudi és que demostra que fer exercici no prevé malalties cardiovasculars, ni diabetis, ni obesitat, si no es practica de manera regular o, més ben dit, si la persona passa moltes hores asseguda. Els responsables de l'estudi insisteixen que, davant jornades laborals de 8 hores, procurem aixecar-nos cada mitja hora i caminar durant 2 o 3 minuts.
Els trastorns psiquiàtrics com l'esquizofrènia, el trastorn bipolar o la depressió tenen una relació molt marcada per la genètica. És a dir, que comparteixen un mateix patró genètic, segons publica aquesta setmana Nature. Conèixer aquest trasfons biològic és fonamental per millorar els tractaments i la qualitat de vida d'aquests pacients. El doctor Ramos Quiroja, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que participa en l'estudi, insisteix en que la necessitat d'acabar amb l'estigma que envolta aquestes malalties és fonamental. Segons el psiquiatre, la ciència ja ha demostrat que qui pateix depressió no és perquè sigui dèbil o vulgui tenir-la per egoisme, sinó que té una predisposició genètica.
Els metges consideren abusiu i cobdiciós el preu dels medicaments per a l'hepatitis C i avisen que el cost pot col·lapsar el sistema sanitari. L'Organització Mèdica Col·legial critica els laboratoris i la indústria perquè abusa, segons diu, de la insuficiència financera que té la sanitat pública i fixa un preu tan excessiu pels nous fàrmacs que s'han aprovat aquest últim any contra l'hepatitis C, tenint en compte les limitacions econòmiques d'Espanya, un fet que obliga, d'altra banda, els governs a prioritzar els pacients que necessiten el tractament.
La parella és clau per dur uns hàbits de vida més saludables. Un estudi de la Universitat de Londres reflexa com els reptes, com fer exercici, deixar de fumar o perdre pes, són més fàcils d'aconseguir quan es viu en parella i hi ha una voluntat conjunta. És el primer estudi positiu sobre els hàbits en parella, ja que fins ara tots els estudis científics demostraven que viure en parella era sinònim de descuidar-se, guanyar pes, ser sedentari i patir més colesterol.
Roncar ens pot donar pistes sobre l'imminent aparició o presència d'altres malalties. Els metges asseguren que si el fet de roncar s'entretalla pot ser un símptoma d'apnea, una malaltia fortament relacionada amb l'evolució del càncer i de la qual investiguen la seva relació amb l'Alzheimer. Parar atenció als roncs és molt important i ens pot donar senyals. Si és entretallat, s'ha d'anar al metge amb urgència.
Consumir cereals integrals habitualment s'associa a una major longevitat, ja que la seva ingesta disminueix la mortalitat general i, sobretot, redueix la tassa de mort cardiovascular, segons un nou estudi de Harvard. L'investigació evidencia que cada 28 grams de cereals integrals ingerits es redueix un 5% el risc de mort prematura i un 9% el risc d'accident cardiovascular. Així, doncs, com més cereals integrals mengem, més ens estem cuidant. La Societat Espanyola de Cardiologia ho atribueix al poder de la fibra, que ralentitza l'absorció dels sucres i ajuda a disminuir el colesterol en sang.
La salut dels nadons nascuts després d'una fecundació in vitro ha millorat molt els darrers 20 anys, amb menys casos de parts prematurs i menys morts al primer dia de vida, segons publica un estudi aquesta setmana. Els autors del treball remarquen que, a més, els petits tenen cada vegada millor pes quan neixen. Tot gràcies a les millores en les habilitats tècniques en el laboratori, així com a la precisió a la clínica dels metges i també a la millor qualitat en els medicaments hormonals.
I una notícia futurista sobre tecnologia apunta al servei de la salut. Un nou projecte de robots intel·ligents que actuen com a assistents domèstics es durà a terme a l'Hospital de Granollers. Allà es faran els estudis clínics amb pacients en un projecte d'investigació europeu anomenat Radio, que durarà 3 anys. El projecte s'enmarca en l'àmbit de l'envelliment actiu i ofereix solucions domòtiques per persones grans o malaltes a través d'un robot intel·ligent que serveix com a sistema de monitorització de la salut. El robot és multitasca. Et pot buscar les ulleres o les claus de casa, aspirar el terra, però també et recorda quan t'has de prendre la medicació i te la subministra, seguint la prescripció del metge. Aquestes accions les pot programar el propi pacient, un familiar o el mateix metge. A més, el robot recull dades del pacient i hàbits de comportament, fent un seguiment i ajudant el metge a diagnosticar símptomes i a posar remei de manera ràpida davant de qualsevol problema. I fins aquí l'InfoSalut d'avui. Moltes gràcies, Ignasi Miranda, per acompanyar-nos a l'informatiu del Vademecum.
Gràcies, bona tarda.
Fins la setmana vinent.
Edicions San Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
I en el mes que portem d'hivern, avui fa un mes que és hivern, segueix creixent l'epidèmia de la grip. Segueixen els constants refredats. Hi ha persones inclús que no se n'alliberen d'un que ja n'enganxen un altre. La grip està per tot arreu i els anuncis d'antihistamínics i antigripals ens bombardegen constantment. I ens preguntem, què podem fer per tractar un refredat sense haver de recórrer als medicaments químics tradicionals? Hi ha alguna manera més natural de prevenir la grip o de cuidar-nos? Tenim aquesta tarda amb nosaltres a la homeòpata, naturòpata i psicoterapeuta Núria Talló, amb consulta aquí a Barcelona, a Holístics Barcelona, perquè ens respongui a totes aquestes preguntes. Bona tarda, Núria.
Bona tarda, Eva.
Suposo, Núria, que ja t'hauràs trobat amb forces pacients que t'han vingut a veure amb una forta grip o refredat.
Doncs sí, amb el fred ve la grip. I, lamentablement, doncs, avui, en aquests dies, es nota molt aquesta incidència de grip i refredat.
Tothom està refredat a tot arreu. Jo, veïns, família, amics, tothom. Què els recomanes als pacients quan et venen a veure? Què els hi dius que volen prendre? Suposo que si et venen a veure, sent naturòpata i homeòpata, és perquè volen fugir del típic antigripal.
Sí. A veure, abans de res, el que sí que els dic als meus pacients que estan amb aquesta simptomatologia de la grip o del refredat és, sobretot, que tinguin paciència, no? És a dir, canviar una mica aquesta concepció que tenim de la grip i el refredat com a algo molest que ens hem de treure de sobre el més aviat possible. És a dir, entendre que tota aquesta sintomatologia és una expressió del nostre organisme perquè està fent una feina. És a dir, està combatent aquest virus de la grip o del refredat i, per tant, se li ha de donar temps perquè segueixi el seu procés natural.
Clar, la gent suposo que diu, vull treure'm els símptomes de sobre ja.
Sí, sí.
Perquè volen treballar, no volen perdre...
Que s'entén, i més ara, no?, amb aquesta societat que, amb la que vivim, en què tot està controlat, tot ha de ser al moment, no?, fins i tot els parts estan també pautats, no?, és a dir, però insisteixo amb aquesta... Bueno, amb
paciència.
Aquesta paciència, sí.
Val.
Sí.
Per alleugir els símptomes, per això, què poden prendre?
A veure, depèn molt de la simptomatologia que presentin, no? És a dir, sí que recomano, tot el que recomano és producte natural, em baso molt amb l'homeopatia, per exemple, tenim l'ostilococcinum, que és bastant conegut, per potenciar les defenses i ajudar l'organisme a aquest procés, no?, d'eliminació de toxines que es produeix amb aquesta lluita entre la bactèria, entre el virus, no?, i les defenses del propi organisme. L'ostilococcinum seria una opció. Després hi ha altres remeis homeopàtics, com per exemple seria l'aconitum composé, o també si treballo amb homeospagíria, que és un altre tipus d'homeopatia que treballa a més nivells, no només al físic, sinó també a l'emocional, perquè moltes vegades aquests refredats no deixen de ser una expressió emocional en forma de símptoma. També.
Pot ser que sí, que quan estem més decaiguts o ens preocupa alguna cosa o hem passat un disgust,
exacte,
caiem, no?, i el virus ens enganxa més fàcilment.
Sí, 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 sí. És a dir, nosaltres, no?, entenem que el símptoma físic no deixa de ser una expressió d'allò que passa a nivell psíquic. Mm. Aleshores, sí que és evident que hi ha virus, però també perquè hi ha persones que emmalalteixen i persones que no, no? Mm.
És cert. I en quant a xarops, per la tos, que és un símptoma molt molest.
Sí. A veure, depèn del tipus de tos, no? Tenim la tos més seca, la tos més productiva. Bàsicament, jo treballo amb tres tipus de xarop, no? Un seria l'estodal, que és dels laboratoris Boiron. M'agrada perquè està amb glòbuls, és a dir, que la gent ho pot portar al bolso i en moments de tos, a la feina o en situacions en què no poden treure
pràctic,
un xarop,
sí.
És molt pràctic, no? Després hi hauria l'Expecto Dur, que, per exemple...
És molt famós, aquest xarop, és molt famós.
Sí, per nens, per exemple, funciona superbé. I després hi hauria l'Homeotox de la casa Fintergel, que aquest funciona també molt bé.
Mhm. Tots els remeis que has donat, que són naturals, són homeopàtics. La gent a vegades pensa que no és prou efectiu, que els resultats no són com amb un medicament convencional.
Sí, a veure, entrem en lo d'abans, no? És a dir, el que fem amb el remei homeopàtic, com els productes homeopàtics, és acompanyar l'organisme
en el procés.
Mm-hmm. És a dir, el símptoma, canalitzar-lo bé. El que no fem és anul·lar-lo. És a dir, si ens prenem un frenadol, òbviament els símptomes se'ns desapareixen.
Talles, no?
Però
sí.
Totes aquelles toxines queden dintre l'organisme.
No fas neteja, no fas net.
No.
Ja. Val, quins perjudicis creus que tenen els antigripals convencionals per la salut? O sigui, això, el frenadol, per exemple, o tots els... Bueno, estem dient marques.
Sí, sí, no hauríem de dir marques,
bueno,
però com tothom
el
coneix...
És el més típic.
Sí, és el més conegut.
Doncs quins perjudicis poden tenir aquests medicaments que no els coneixem?
Per exemple, un dels perjudicis més importants, no?, i més nocius per l'organisme és que es debilita molt la flora intestinal. No? La flora intestinal és la responsable també del sistema immunològic, amb la qual cosa el que fem és, sí, tapem els símptomes, ens trobem millor, però el nostre sistema immunològic es debilita encara més.
Mm-hmm. Val. A part dels medicaments homeopàtics, hi ha més remeis naturals per tractar la grip? Hi ha maneres de cuidar-nos?
Sí, aviam. Jo, quan hi ha la grip, el que recomano és menjar el menys possible.
Ah?
És a dir, algun caldo i poca cosa més. Sucs, si són naturals, però si són processats ja directament no. Mm. I molt de descans i dormir el màxim possible.
Val. Quin tipus d'aliments són convenients? Has dit el menys possible, però...
Sí, per exemple, el té verd. No? Té verd i té blanc. És molt antioxidant i ajuda a l'organisme en aquest procés que dèiem, no?, que ha de passar per poder anar eliminant totes aquestes toxines que procedeixen d'aquesta lluita que es dona entre el virus i els anticossos del propi cos.
Llavors entenc molt de descans i molt líquid calent, no?
Sí, caldos, per exemple, caldos amb miso, que és una arrel d'una planta que procedeix de Xina o Japó, també el kudu. També hi hauria, per exemple, la cibada, que és un cereal que treu molt la humitat interna. Aleshores, és bullir una mica de cibada i prendre res. Poca cosa, poca quantitat. Sobretot, insisteixo, menjar el menys possible, perquè si l'organisme està ja treballant moltíssim, només falta que li posem més aliment a dins.
Val. I hi ha algun aliment prohibit en aquesta fase de grip?
Sí, prohibit en aquesta fase de grip i quasi jo diria sempre, que és el sucre. No, és el sucre debilita moltíssim el sistema immune, destrueix la flora intestinal, ajuda a no fixar, o sigui, no ajuda, impedeix la fixació del calç als ossos. Mm-hmm. És a dir, diria, quasi bé m'atreviria a dir, no, que és un aliment el més nociu que hi ha. A part dels làctics, que jo normalment ja amb els nens els hi trec, no?
Bueno, ara cada vegada més metges diuen que en casos de mucositat, tos, refredats, ja et diuen no prenguis làctics durant una temporada, no? Perquè...
Sí, jo inclús ho recomanaria com a hàbit de salut, no? Treure làctics, treure sucres i després les farines refinades, també, no? Mm-hmm.
Vale, i per prevenció, parlem una mica de prevenció. No estem refredats, no tenim grip. Mm. Quin tip, ara que estem exposats a contagis constantment... Sí. Què podem fer per reforçar les nostres defenses i no caure en un refredat?
Sí. A veure, és el que he dit abans, no? Una mica l'alimentació. Som el que mengem i el menjar és el, diguéssim, que és la nostra millor medicina. Aleshores, ser molt, molt curosos amb el que mengem, no? És a dir, eliminant sucres, eliminant làctics, eliminant farines refinades, mirar d'incorporar, com dèieu en les notícies, no? Els cereals integrals... Mm-hmm. Els germinats, que van molt bé. Intentar cuidar el sistema immunitari, per exemple, amb perles d'all, que és un bon suplement. Uh-huh. Prendre sucs naturals. I, sobretot, també cuidar la ment, no? I les emocions. És a dir, ser conscients del que ens passa i aprendre una mica a tramitar i controlar també les emocions. No?
Suposo que els estats d'estrès que portem faciliten que... que acabem refredats. I de vitamines, suplements vitamínics, jalea real i totes aquestes coses, ginseng i...
Sí.
Que ara hi ha un bombardeig a les farmàcies de jalea real, ginseng. Em sembla que també hi ha pròpolis, bueno, de tot. No sé si recomanes alguna cosa.
Sí, és la nova moda. A veure, l'equinàcia és molt recomanable. Sí que el que diria els...
A mode preventiu.
Sí, sí, a mode preventiu el que dirien els oients, no? És a dir, l'equinàcia 10 dies al mes, no més. Per què? Perquè té un efecte rebot, és a dir, puja el nostre sistema immunitari, però si en prenem massa, el baixa en picat. Mm-hmm. Aleshores, 10 dies al mes d'equinàcia és ideal.
En suplements així, en pastilles?
En pastilles, a qualsevol herbolari en poden trobar. Mm-hmm. El pol·len, el pròpolis, la gelea real fresca, també són bones alternatives. A nivell de vitamines, la vitamina C, per mi, el producte estrella. Sobretot... Com a quantitats, no baixar de 1.000 mil·lígrams al dia, perquè menys és inefectiu.
Però això ho prenem només a la temporada d'hivern?
Sí, normalment els mesos de desembre, gener i febrer és quan el cos, diguéssim que emmagatzema energia vital. I aquesta energia vital va al nostre sistema immunitari. Per tant, són tres mesos molt, molt importants. De prendre aquests suplements, mel, també aliment estrella, fruits secs, i també pinya o papaya ajuden molt a pujar la nostra energia i el nostre sistema immunitari.
Mm-hmm. Molt bé, doncs moltes gràcies, Núria Talló, homeòpata, naturòpata i psicoterapeuta del Centre Holístics Barcelona, per aconsellar-los sobre com tractar la grip i refredats de la manera més natural i pels teus consells.
Doncs de res, i sobretot insisteixo amb la paciència, amb el procés d'acompanyar el cos amb
Hem d'acceptar que estem refredats.
Exacte.
I deixar-ho passar.
Exacte, donant-nos permís per descansar 3 o 4 dies.
Molt bé, gràcies, Núria, bona tarda.
A tu, bona tarda.
A Ràdio Estel, Vademecum.
Edicions Sant Juan de Dios presenta la tercera edició en castellà i la primera en anglès del Manual de Neurologia Neonatal de Un Vistazo, una ajuda al pediatre per reconèixer i abordar els problemes neurològics del neonat. Neurologia Neonatal de Un Vistazo. Ara, nova edició. Més informació i venda a santjoandedeu.edu.es. El Vademécum, llibres que curen, amb Míriam Malagrida.
I acabem el Vademécum d'avui amb la secció Llibres que curen, en què l'editora Míriam Malagrida ens porta les novetats editorials relacionades amb el món de la salut. Bona tarda, Míriam.
Bona tarda, Eva.
Aquesta setmana ens posem sentimentals, Míriam, amb un llibre que ens vol ajudar a convertir les nostres emocions naturals en sentiments savis i lúcids, que ens ajudin a ser millors persones per nosaltres mateixos i pel nostre entorn. I és que aquest és precisament l'objectiu de l'últim llibre de la mestra i terapeuta Eva Bach, que es titula La bellesa de sentir. Aquesta tarda parlarem amb l'Eva Bach, però abans, Míriam, explica'ns quina és la diferència entre la nostra capacitat d'emocionar-nos i la capacitat de sentir.
Doncs Eva, explica l'autora d'aquest llibre que tots com a éssers humans doncs tenim una capacitat innata d'experimentar emocions davant la vida. És una cosa instintiva, podríem dir primària. Però això en cap cas és sinònim de sensibilitat, una capacitat molt més humana i també molt més lúcida i fins i tot més útil. De fet, moltes vegades les grans emocions desenfrenades doncs ens porten al desastre. Però quan som capaços de transformar aquestes emocions innates en sentiments savis que ens vinculin positivament amb els altres i amb el món, que d'alguna manera ens nodreixin, doncs estem treballant els nostres sentiments. És a dir, les emocions són innates i els sentiments els aprenem i els treballem. I si ho fem bé, doncs ens ajudaran a potenciar la resta de capacitats humanes, fins i tot la nostra racionalitat.
I com podem transformar aquestes emocions innates en sentiments, que podríem dir sentiments intel·ligents?
Doncs l'Eva Bach ens proposa en el llibre 12 passos per entendre les emocions, el que d'alguna manera és el que ella diu el llenguatge del cor, que ens permetran transformar les emocions en sensibilitat i també transformar-nos a nosaltres mateixos. És un procés de vegades doncs, llarg, lent, però la bellesa està precisament en aquest camí. No tenim temps ara per explicar cada un d'aquests 12 passos, que el llibre doncs, s'expliquen extensament i amb molts exemples, però sí podem parlar d'algun d'ells. El primer que hem de fer, per exemple, és connectar amb les emocions, és a dir, escoltar-les. Pot semblar una obvietat, però moltes persones viuen en una situació constant de negació de les emocions per evitar precisament el dolor que sovint comporten. I un cop hem escoltat les emocions, hem d'aprendre a acollir-les, és a dir, a donar-los temps i espai i no caure en el típic, doncs, ja passarà.
Hem de reconèixer i acceptar aquestes emocions. La veritat és que vivim en una societat que ens bombardeja d'emocions constantment. I un cop les hem fet presents, aquestes emocions?
Doncs el que és imprescindible és identificar les emocions i reconèixer quines són. Sovint som conscients doncs, que ens sentim malament, però no sabem si el que sentim és por, ràbia o frustració. També és freqüent doncs, confondre les emocions, la ràbia per l'enveja, per exemple, però només si som capaços d'identificar les emocions podrem alliberar-nos d'aquestes i treure'n un profit. I un cop les hem identificat, hem d'expressar-les, perquè si no doncs, poden acabar governant la nostra vida. Expressar la tristesa, per exemple, pot evitar que caiguem en una depressió. I tot això, tots aquests passos, ho fem amb una finalitat, que és integrar les emocions i transcendir-les. És a dir, acceptar qui som, què ens toca viure i sentir-nos millor.
Un llibre que podríem dir que és una guia pràctica per entrenar la intel·ligència del nostre cor, la intel·ligència emocional. O, si més no, per sentir-nos millor amb nosaltres mateixos.
Exactament és això. I precisament un detall curiós, ara que parlaves del cor que recull l'obra, és que s'ha demostrat que el cor també té neurones. No sé si ho sabies tu això,
sí,
Eva.
Sí, m'encanta.
Pel que d'alguna manera doncs, pot ser considerat com un segon cervell. Diu el llibre que el cor conté un sistema nerviós independent amb més de 40.000 neurones i una complexa xarxa de neurotransmissors, proteïnes i cèl·lules de suport. Gràcies a aquests circuits, doncs, el cor pot prendre decisions i passar a l'acció de manera independent del cervell. Així que no podem saber si les emocions doncs, estan governades pel cor, però sí sabem que el cor és molt més intel·ligent del que alguns pensaven.
Sí, el cor pot prendre decisions i segur que sovint més acertades que les que prenem amb el cap. I continuem parlant d'emocions i de com transformar-les en sentiments amb l'autora del llibre, l'Eva Bach. L'Eva és terapeuta, mestra i orientadora familiar, reconeguda especialista i investigadora de les emocions i de les relacions humanes. I a més és autora de 6 llibres, a part d'aquest del que parlem, que és La bellesa de sentir. Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Eva. Gràcies per ser avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Parlem molt d'emocions, però les comprenem poc. Què passa a la societat actual que ens emocionem molt però sentim poc? Què està passant?
Doncs que, en el fons, el que volem fer, i seguim fent amb les emocions, tot i que cada cop se'n parli més i hi ha molta més sensibilitat envers el que són i el que representen, al final el que tots volem és acabar amb elles. Que s'acabin quan abans, que no les sentim, sobretot quan són desagradables. Quan són agradables, a vegades també, perquè és allò de dir, aviam, quan vindrà la desgràcia, acabo abans de que vingui. Això passa sovint, també. Però és cert que seguim pensant que l'objectiu d'educar les emocions és regular-les, és a dir, és aplicar estratègies per mitigar-les o perquè desapareixin, quan resulta que l'objectiu és com jo em transformo amb elles, quin sentit els hi dono, quins missatges tenen per mi, què m'estan dient, com m'ajuden a construir sentit, a eixamplar el meu cor, a que hi càpiguen més coses, a que em comprengui millor, a que comprengui millor els altres, també.
Parles molt al llibre de saber identificar les emocions. Què podem fer per saber posar nom al que sentim? Perquè de vegades doncs, no és gens fàcil.
Jo penso que una de les coses que hem de fer... podem fer diverses coses, no? Però una de les que hem de fer, per exemple, és tot el que és la sensibilització a partir, per exemple, de lectures, a partir de conferències, a partir d'escoltar programes com aquest que feu. Tot això ens pot ajudar. I, a més, jo penso que hi ha un moment en què tots necessitem una formació, una educació, una reeducació, fins i tot emocional. Crec que avui en dia el creixement personal és una cosa que totes les persones, independentment de quina edat tinguem i de quina professió fem, ens l'hauríem de plantejar. Sembla que és, per exemple, un dels elements que expliquen l'èxit de Finlàndia, per exemple, no? Que hi ha és el país amb el percentatge més alt de la OCDE de persones que creixen com a persones, que creixen humanament al llarg de tota la vida. És un element que aquí encara no el tenim molt integrat, tot i que estem avançant i estem donant passos en aquesta direcció.
I Eva, com podríem definir una persona emocionalment estable o que treballa els seus sentiments?
Una persona emocionalment estable o que treballa els seus sentiments, doncs, per exemple, seria una persona que d'entrada no cau en el trastorn emocional, que pot mantenir una certa serenor encara que tingui vaivents, encara que tingui alts i baixos, encara que hi hagi moments en què senti coses doncs, que li resulten ingrates. També seria, per exemple, una persona que es concentra més en les possibilitats, posa més la seva energia en el que pot fer, que no pas en queixar-se del que no pot fer, tot i que la queixa és legítima, però ha de ser limitada, ha de ser una cosa doncs, que ha de tenir una estona i hem de passar a la següent fase. Seria una persona que pot parlar de les coses difícils de la seva vida, ho pot pensar-hi, sense que això la sulfuri. És a dir, que a poc, doncs el passat ja no la desestabilitza. Seria una persona, doncs, també que té una capacitat de comunicar d'una manera cada cop més exquisida en el fons i en les formes. És a dir, hi hauria molts elements. Jo en el llibre en comento uns quants més i aquests que he dit doncs, són alguns dels que em semblen importants.
I al llibre també parles molt dels nens, de les seves emocions. Cuidem poc les emocions dels més petits?
Sí, precisament la segona part del llibre la dedico a 10 drets i necessitats essencials per un creixement sa dels nens i nenes. Jo crec que és bàsic la idea que plantejo en aquesta segona part, que a més jo li tinc un carinyo immens i que està molt vinculada amb la segona, és que hem de poder entendre i atendre el propi cor per poder atendre i entendre el cor dels nens i nenes. En la mesura que ens entenem i ens cuidem més nosaltres i obrim més el cor i l'eixamplem, doncs també podem mirar més el nen de cor a cor i jo crec que així és com la humanitat es pot humanitzar de veritat i per això ho hem de fer més, no? Necessitem ser mags i fades de les emocions, com jo dic en el llibre, per poder doncs, que els nens en el seu dia també ho siguin quan siguin adults per altres nens i la humanitat vagi creixent qualitativament.
I Eva, què pot fer un pare o una mare per ajudar els seus fills a entendre les seves emocions? Algun consell per als oients?
Penso que hem d'estar escoltant molt, no només les nostres pròpies emocions, tot això que dèiem, els passos que has comentat, sinó també veure quines emocions bateguen darrere dels sentiments, dels valors, dels hàbits que els hi transmetem als nostres fills, de les creences sobre la vida, és a dir, amb quines ressonàncies emocionals els estem transmetent aquestes coses. I jo crec que una altra cosa que hem d'estar molt atents també és com nosaltres projectem també tota la nostra càrrega emocional sobre ells, és a dir, quina herència emocional els estem transmetent, si els estem transmetent una herència que els dona ales, que els dona força, que els expandeix, o sigui, estem carregant hipoteques emocionals i miopies emocionals que són nostres, i després també, molt important, quins missatges hi ha darrere de les emocions dels nens i nenes per nosaltres, és a dir, les emocions dels nens i nenes no deixen de ser missatges xifrats pels adults. Ells, amb les emocions que no controlen, ens estan dient coses que si nosaltres les entenem i els hi fem cas, doncs ens transformem tots, es transformen ells i ens transformem nosaltres.
Eva Bach, terapeuta, mestra i orientadora familiar, moltes gràcies per parlar-nos de com gestionar les emocions i relacions humanes a través d'aquest llibre, La bellesa de sentir. Gràcies per explicar-nos.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies, Míriam Malagrida, per haver-nos presentat aquest llibre, que segons ajudarà a replantejar-nos la forma en la que sentim i, en definitiva, la que vivim. Ens veiem la setmana vinent amb una altra obra literària.
Moltes gràcies, bona tarda.
I ens acomiadem del Vademécum esperant que els hagi agradat. Està amb nosaltres aquesta mitja horeta, com cada dijous, amb Mario Ramírez, al control de so, i qui els parla, Eva Caballero. Que acabin de passar una bona tarda. Salut!
Fórmula Estel, Vademécum, un espai dirigit i presentat per Eva Caballero.
La teva fórmula musical a Ràdio Estel. Fórmula Estel.
Els dijous a les 11 de la nit, El Campanar, el magazín d'actualitat cristiana de l'Arquebisbat de Tarragona, amb informació sobre totes les seves activitats, amb entrevistes, testimonis i la glossa dominical de l'arquebisbe. El Campanar, ara, els dijous a les 11 de la nit, a Ràdio Estel. Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
Amb Somnis, un tema interpretat per Sergi Burriel, arribarem fins al moment de connectar amb la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Des d'allà compartim amb vosaltres, com cada dia, la pregària de vespres.
Estel, la fórmula musical.